Notícies Vespre. Karen Madrid.
Primer dia de selectivitat superat per als 800 alumnes sabadellencs que realitzen les proves al campus de Covadonga de la Universitat Autònoma de Barcelona. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Els alumnes consultats per aquesta emissora admeten que acudien amb nervis i por a les proves d'accés a la universitat, però els primers exàmens han anat bé.
Bueno, aquest matí he vingut molt nerviosa i a la que estava fent l'examen de castellà ha sigut... És que no és per tant, és un examen més i la veritat és que ara ja m'ho prenc amb més calma.
A veure, m'esperava una mica pitjor. També havia escoltat de que no era per tant, com deien i tal.
Pensava que estaria més nerviosa perquè, no sé, és un examen important.
He vist gent que estava bastant més nerviosa, jo crec que de les més relaxades.
Bé, a veure, ha anat bé.
La selectivitat s'allargarà fins divendres i els resultats dels exàmens es faran públics el 22 de juny al portal d'accés a la universitat.
Sabadell podria perdre la prefectura de la Direcció General de Trànsit aquest estiu.
L'oficina, que comptava inicialment amb una plantilla de 58 treballadors, s'ha quedat tan sols amb la meitat. La marxa dels treballadors i les jubilacions sense substituir han posat la prefectura contra les cordes, ja que aquest estiu podrien quedar només 3 treballadors.
I en esports, el Sabadell és el tercer club de la primera federació amb més subscriptors a la plataforma televisiva de la categoria.
Aquest suport ha suposat un premi de 25.000 euros per al Club Arlequinat, tot plegat en un moment en què ha pogut mantenir un nombre similar de socis al de la temporada passada.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No hi ha incidències d'entrada o sortida a la ciutat. Si hem de trobar-ne, hem d'anar directament a Barcelona, on hi ha trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre la Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Les temperatures s'han tornat a moderar després de l'ascens d'ahir. Ara mateix tenim 23 graus, 3 graus menys que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Estem tenint molts núvols, però en la seva majoria inactius. Van deixant el cel emblanquinat, són núvols molt més esquifits i simplement amb cel tèrbol. Cap a les comarques de Girona hi ha, en canvi, núvols més gruixuts, amb un sol molt més apagat al que hi ha al centre i al sud del país. Algunes gotes, alguns plogims aniran caient, com ja de fet estan caient a les comarques de l'Ebre, també alguna gotellada fins al Camp de Tarragona, sud de Lleida, i per altra banda alguns ruixats més intensos, però molt més locals que ahir, al Pirineu Lleidatà, amb una temperatura xafogosa, bàsicament. El dijous començarà amb alguns núvols no gaire importants al Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona, també algunes boires a la Catalunya central, i demà a la tarda, ja força tard, de fet al vespre, entraran algunes tempestes per les comarques de l'Ebre. A la resta del país creixeran alguns núvols fruit de la mateixa calor a prop de les muntanyes, però a prop del mar el temps serà més assolellat i demà tornarà a fer una mica més de calor. Us seguirem a la xarxa.
El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a Sabadell ha acollit durant tot el dia 800 alumnes sabadellencs que s'han examinat en el primer dia de les proves d'accés a la universitat. A primera hora els nervis eren a flor de pell, però a mesura que passaven les hores i els exàmens, els estudiants han anat deixant els nervis de banda.
El primer examen estatal de castellà, on han pogut escollir entre dues opcions, amb textos de Javier Marías i d'Irene Vallejo, respectivament. Tots i els nervis, els alumnes han sortit prou satisfets i han assegurat que totes dues opcions no han estat massa complicades.
Bé, a veure, ha anat bé, però ha sigut una mica difícil el text, perquè era bastant complicat i una mica rebuscat, però bueno, jo crec que bastant bé.
Podria anar pitjor, podria anar millor, sin más.
Ha anat molt bé, la veritat. Ara estàvem amb els nostres amics parlant de si opció A o opció B, però la veritat és que bastant assequible.
Bueno, ha anat assequible.
Però res, bé, al final després he vist les altres preguntes com de comprensió lectora i de formació de paraules i m'ha sortit bé.
Alguna cosa que a lo mejor ha patinado un poco, pero más o menos como para probarla bien.
Després de l'examen de llengua estrangera, la tarda ha sigut el torn de les proves específiques. Cultura, audiovisual, física o geografia han sigut algunes de les assignatures que entraven a examen. Els estudiants que respiraven un ambient de tranquil·litat per haver superat el primer dia i també de satisfacció per les proves fetes.
Molt bé, la veritat. Ho teníem molt clar com era l'estructura de l'examen, el portar molt ben preparat i pues, bones sensacions, la veritat.
Ara he fet física, un examen bastant complicat. Ha sigut alguns exercicis semblants als que hem fet per estudiar, però hi havia alguns que no havíem vist mai.
Jo ara he fet cultura audiovisual i superbé, la veritat. Si és una assignatura que m'agrada, llavors pues, no se m'ha fet difícil.
He fet geografia i ha anat molt bé. Era bastant fàcil. M'esperava que entrés la Unió Europea, però no ha entrat. Així que perfecte. Molt bé.
Les proves d'accés a la universitat continuaran demà amb l'examen d'història com a matèria comuna. Entre els alumnes hi ha hagut consens en afirmar que justament aquesta matèria és de les que més els preocupa.
Història, que potser és el més dur de tots, que entra molta mari, i llatí, que també té el seu, però bueno, preparada.
Història d'Espanya. És un temari molt llarg i és com molt de memoritzar realment.
Mates i història, els dos em fan bastanta por perquè mates, tot i que m'ho he preparat bastant, poden sortir coses que no sé o que no he vist mai, i història és cosa de memoritzar i tirar l'examen.
Història, que potser és el més dur de tots, que entra molta mari, i llatí, que també té el seu.
A banda d'història, demà també s'examinaran de noves proves específiques, com ara matemàtiques, història de l'art, química, història de la filosofia o llatí.
No deixem l'educació perquè la demanda de places a les escoles bressol municipals per al curs 23-24 torna a créixer després d'anys de descensos. Segons dades facilitades per l'Ajuntament, les peticions han crescut un 20%, de manera que 443 famílies s'han quedat sense plaça escollida en primera opció. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El regidor d'Acció Social en funcions, Eloi Cortés, assegura que encara és d'hora per parlar de canvi de tendència definitiva.
Depèn d'aquesta situació, doncs estem analitzant les dades per saber si es tracta d'un augment generalitzat de l'escolarització dels infants d'aquestes edats o simplement doncs, una tendència creixent de la preferència per la pública en detriment doncs, dels altres centres.
Cortés considera que aquestes variacions tenen a veure amb la implementació de la gratuïtat de l'I2 el curs passat. De fet, aquest 2022-2023 s'han hagut d'ampliar les places d'aquest curs en un centenar per donar resposta a aquesta demanda. Tot i que el regidor valora la mesura de la Generalitat positivament, admet que ha suposat un trasbals per als ajuntaments arran dels terminis que s'han aplicat.
Creiem que, evidentment, la gratuïtat de l'I2 és positiva, però ha creat doncs, certa distorsió en les ofertes i demandes que els municipis hem d'acabar de gestionar sense tots els recursos i tampoc sense tota la previsió que això comporta. Amb l'educació 0-3 és molt important en el desenvolupament integral de l'infant i per això es manté doncs, la tarifació social com una eina de garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats. És un canvi, com dèiem, doncs, positiu, però que s'ha fet amb poca capacitat perquè el món municipal s'adapti, no haurem de parlar amb la Generalitat i explorar doncs, les polítiques futures en aquest sentit.
Les 11 escoles bressol municipals, més la llar d'infants de la Generalitat, ofereixen 1.222 places públiques. Aquest any se n'han ofert 771 dels tres cursos i les altres 451 són d'alumnes que passen d'un curs a l'altre.
La primera sessió es fan mesures antropomètriques, també es pregunta una entrevista amb el pacient quins són els objectius que vol assolir al llarg de tota la teràpia, i es divideix en diverses sessions. Per exemple, jo he fet 5 amb el meu pacient. El meu cas era un pacient esportista que volia millorar els seus objectius esportius i també la seva condició física. I cada setmana anàvem valorant com anava, quines modificacions havíem de fer i el feedback una miqueta amb el pacient.
L'Institut Castellarnau ha acollit una nova edició dels Premis Impuls IFP, uns guardons que volen reconèixer els millors treballs dels cicles de formació a la comarca. En aquesta cerimònia s'han atorgat una desena de premis emmarcats en tres grans valors: l'emprenedoria, la innovació i l'excel·lència dels docents. De fet, ara escoltàvem un dels guanyadors, que ha sigut el grup del Dani Galera, un alumne de l'Institut Castellarnau, que ha fet un projecte sobre dietètica. A part d'aquesta temàtica, també s'han presentat projectes de ciència, sostenibilitat i sexualitat. Un dels grans clams de la cerimònia ha sigut reclamar millor reconeixement de l'FP equiparant-la als graus universitaris. Així ho explica Dani Diviu, professor de l'Institut Castellarnau.
Per nosaltres, com a professors, doncs, és un orgull que els nostres alumnes guanyin premis. No? Per als cicles formatius, que és per al Departament d'Educació aquella part potser una mica més oblidada de l'educació, no? Si comparem potser amb els estudis universitaris. Doncs és una manera, no, de que puguem donar una mica a conèixer els estudis de cicles formatius, tant de grau mitjà, superior o PFI.
L'acte ha comptat amb la presència del regidor d'Educació en funcions, Manel Robles.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La DGT haurà d'absorbir tot el volum de feina a Sabadell amb només 3 persones aquest estiu. L'agreujant d'això és que hi ha 3 departaments i, per tant, no poden donar l'abast. Ho ha explicat Conxa Roger, de la CGT, al Cafè de la Ràdio.
I no hi ha més personal, perquè si, per exemple, amb el negociat de conductors hi hagués més gent, doncs igual agafarien gent d'aquí, però és que estarem un i un. ja no podrem fer res més.
Inicialment, la plantilla tenia 58 treballadors, però les places s'han anat buidant fins a la meitat i, per tant, ara només són 29 persones. Les jubilacions han influït considerablement a aquesta reducció de la plantilla, però també als concursos de trasllat i les externalitzacions d'alguns tràmits.
Volen externalitzar el treball, però n'hi ha moltes coses que s'han de fer tràfic i amb el volum que tenim i les persones que ens quedem no podrem tramitar.
Per això reclamen més personal, a poder ser funcionaris amb una plaça fixa, però si no, reforços per aquest estiu.
Ens han promès que vindrien 5 interins des de fa 3 mesos, però no arriben. De totes maneres, el tema interinos només són 6 mesos. Diu encara, a lo millor ocuparan la plaça fins que arribi un funcionari, però de moment no arriba ningú. I clar, si arriben ara, qui els ensenya?
Des del sindicat també creuen que cal rejuvenir la plantilla, sobretot en les tasques relacionades amb internet i resoldre dubtes dels usuaris en tràmits online.
Les associacions de defensa forestal, les ADFs, han convocat una manifestació pel pròxim dimarts 13 de juny davant el Parlament. El principal motiu de la polèmica és la reforma del Pla Especial d'Incendis Forestals i davant el malestar del col·lectiu, el govern ha decidit ajornar-la sense data.
Sí, exacte, l'Infocat, que a trets generals estableix com s'han de coordinar els agents en un foc, és un dels punts que els ADF retreuen al Departament d'Interior. Inicialment, la polèmica reforma establia que ells no podien intervenir-hi si no els hi anava la vida, però davant el malestar del col·lectiu, el govern ha decidit ajornar-la fins passat l'estiu. Jordi Gil, membre de l'ADF de Sabadell, retreu que en cap cas se'ls ha consultat res.
Pla d'Infocat ha consensuat amb ells, perquè entenem que ells han de tenir la potestat per fer-lo, però si ens diuen que nosaltres participarem en l'elaboració d'aquest pla, ens consideraria i ens entenem que 15 dies d'aquesta pròpia ens el donen de fet i aquí el tenim, us agrada o no, i ja està, doncs entenem que és com un manteniment a la feina que fem com a voluntaris.
A banda de la reforma del Pla Especial d'Incendis Forestals, els ADF també demanen tenir més pes al pla d'actuació del grup d'intervenció, que està coordinat pels bombers de la Generalitat.
Si no és amb la cúpula de bombers, que per motius que a mi se m'escapen o no puc entendre de forma raonada, ens van posant pals a les rodes, ens van encapsulant cada cop més fins que al final no tinguem capiguda en aquest model d'extinció que nosaltres creiem que ha de ser professional, òbviament, i també una part de voluntari per donar suport a aquest cos de bombers professional.
Davant de tot això, Gil també ha recordat que els voluntaris de l'ADF cada any realitzen una formació per poder actuar en cas d'incendi i ajudar a la seva extinció i, per tant, tenen les competències per fer-ho.
I cada any passem a unes formacions que també són internes nostres, preparant-nos tot l'any per extingir incendis. I en cap moment estem dient de nosaltres d'anar per lliure, simplement d'anar sota la comandació de bombers, com no pot ser d'una altra manera, però estem preparats i estem formant ells per aquest tipus de situacions i que menys que poder donar un cop de mà.
Malgrat que el Departament d'Interior hagi aparcat la reforma del pla, la mobilització convocada per dimarts 13 de juny davant del Parlament de la Generalitat continua en peu a l'espera que demà es reuneixi el secretariat de l'ADF per decidir si segueixen la vaga o no.
Les plagues de paneroles i rosegadors s'han convertit en un problema important de salut pública en els últims anys, sobretot durant l'estiu. És per això que des del revalidat govern de Marta Ferrés plantegen la creació d'una regidoria específica per fer-hi front. No obstant això, els ciutadans també hi poden posar de la seva part per evitar que aquest problema traspassi la via pública i entre les seves llars.
El professor del Departament de Biologia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando García del Pino, assegura que hi ha petites accions que poden mantenir les paneroles i rosegadors petits fora de casa. Això ha apuntat al cafè de la ràdio.
El primer que hem de veure és que la nostra casa no tingui un contacte directe amb el clavegram, arquetes, baixants de canonades, etc etc. Després, una altra cosa que necessiten tota panerola, com totes plagues, és busquen aliment. Per tant, no hem de tenir accessible cap tipus d'aliment per a aquests organismes, igual que l'aigua, o llocs on s'amaguin. Per tant, si evitem a la nostra casa que la panerola pugui entrar, no tinguin aliment a la seva disposició. I quan parlo d'aliment, que nosaltres veiem com a aliment, però també la brutícia. Per a aquestes paneroles, la brutícia és un aliment. Ho veuen com matèria orgànica que les serveix d'aliment. I no facilitem també la presència d'humitat, la presència d'aigua, i ja farem moltíssim per no tenir panerola.
Del Pino recorda que les paneroles poden portar malalties a un habitatge i per això cal fer el possible per evitar-les.
Les paneroles són poden transmetre perfectament bacteris com la salmonella o virus o fongs com aspergillus. Elles, quan a les seves potetes, com bé sabem que es mouen per hàbitats molt poc sanejats, amb molta brutícia, molta matèria orgànica, amb molts bacteris i amb molts microorganismes, elles en les potetes transporten tots aquests organismes o microorganismes i ho poden transmetre allà on circulin després.
En cas que arriben a entrar, Delpino desaconsella l'ús de productes químics per fer front a les plagues, ja que alerta poden tenir un impacte negatiu en la nostra salut.
Avui també és notícia.
En successos, detingut un home de 39 anys acusat de dos delictes d'estafa a dues dones que havia conegut en aplicacions de cites.
L'home es feia passar per un metge amb un alt poder econòmic, però que havia tingut un problema i necessitava diners en efectiu i demanava els diners amb la promesa que els hi retornaria. Segons els Mossos d'Esquadra, en tots dos casos, les víctimes van acceptar deixar-li diners. La primera li va deixar uns 4.000 euros i la segona uns 600 euros. La investigació continua oberta i no es descarta que es pugui relacionar el detingut amb nous fets delictius.
Alumnes de les escoles que en Sant Julià i Tarlatana han participat de la cloenda del programa de cultura emprenedora.
La iniciativa acompanya els infants en la creació de les seves pròpies cooperatives. La trobada s'ha fet aquest dimarts a la tarda i ha portat els infants a participar en diferents jocs cooperatius i a fer balanç de la feina feta dins del programa.
Demà al matí es presenta la guia pràctica per incorporar les perspectives LGTBI+, a les residències i altres centres i recursos per les persones grans, al Complex Alexandra.
L'acte anirà a càrrec d'en Xavier Florença, director general de Polítiques Públiques LGTBIQ+, del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu és donar a conèixer al col·lectiu les eines suficients per gestionar la diversitat sexual i de gènere, així com per prevenir qualsevol situació d'LGTBI-fòbia.
L'actriu Diana Gómez es torna a posar a la pell de Valèria. La plataforma Netflix acaba d'estrenar la tercera i última temporada de la sèrie, basada en els llibres de la popular escriptora Elisabet Benavent. Diana Gómez, que actualment viu a Sabadell, ha passat avui pels micròfons del programa Al matí d'aquesta emissora, on ha parlat del seu personatge, del salt que ha fet la seva carrera professional gràcies a la sèrie i dels projectes futurs.
Valèria i les seves tres amigues, Lola, Carmen i Nerea, tornen a la petita pantalla en una temporada en què les relacions amoroses i els problemes del dia a dia de totes quatre tornen a ser el leitmotiv de la sèrie, tot plegat amb un to de comèdia. És, de fet, el que més li ha costat a Diana Gómez a l'hora d'interpretar el personatge de Valèria, la protagonista.
Una de les complicacions de Valèria a l'hora d'actuar-la, perquè té un to molt concret, és a dir, és comèdia, però alhora tractem temes profuns i el que els hi passen als personatges és de veritat, llavors li has de donar un to que has d'anar com vigilant que tot sigui com des de la veritat més absoluta, sí. I que els hi passa tot de veritat, però alhora mantenir sempre aquest to de comèdia, que llavors és com cap amunt, no?
Més enllà d'això, aquesta sèrie només ha suposat coses positives per a l'actriu catalana, ara resident a Sabadell. Ha significat el rellançament de la seva carrera, que estava en un punt mort quan al febrer del 2019 va anar al primer càsting per interpretar el paper protagonista. Però a més, l'amistat entre la Valèria, la Lola, la Carmen i la Nerea ha traspassat la pantalla.
I com que som tan amigues fora, jo crec que transportem moltes coses a dintre, no? De com ens mirem, com ens toquem, com ens diem les coses, i fins i tot a l'hora de treballar s'ha notat molt aquesta tercera temporada, de que ens coneixem tant que hi ha dies que ja sabem quin dia té l'altre i com dir, com no dir, com ajudar-nos, no ajudar-nos, perquè ens coneixem moltíssim.
Pel que fa al futur, Diana Gómez admet que el personatge de Valèria l'acompanyarà sempre, però assegura que també té ganes d'entomar altres projectes i ara espera ofertes.
Avui la soprano sabadellenca Mirna Lacambra fa 90 anys. Amb una quarantena d'obres líriques a les espatlles, ha cantat La Tosca, La Bohème, Aida, Madame Butterfly, Trovatore, Un baló en màscara i La vida breve, entre d'altres.
A més, també es va atrevir amb les sarsueles. Lacambra es considera ella mateixa una cantant molt temperamental.
Jo he sigut molt temperamental, per això cantant, això sí. I he sigut molt, molt artista, vull dir, molt teatral també, al mateix temps. Cosa bastant estranya, quan jo cantava, que hi haguessin cantants que els agradés actuar de debò.
L'artista continua exercint de directora artística de la Fundació per a Catalunya i com a presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell. I recorda com se li va acudir crear aquesta darrera entitat ara fa 40 anys.
Estava fent un ballet màscara de Verdi quan se'm va ocórrer de fer els amics de l'òpera. Estava fent allò, feia un fred que pelava, era allà, era Múnich, feia un fred que pelava, que era una cosa allà, fa un fred quan fa fred, impressionant. I, és clar, no podia sortir al carrer perquè podies agafar qualsevol cosa. I llavors m'estava preparant per anar al teatre, fent-me els meus exercicis de respiració i tota la cosa. I de cop dic, i per què no faig un amic de l'Òpera Sabadell? I mira, aquí estem.
El 2001 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2006 va recollir la medalla de la ciutat de Sabadell al mèrit cultural, població on ha llegit també el pregó de la Festa Major l'any 2019.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La Generalitat pagarà 90 euros a cadascun dels opositors que es va presentar a les polèmiques i caòtiques proves de finals d'abril que posteriorment van ser anul·lades.
Això suposarà un cost per al govern de més d'1.200.000 euros que es pagarà en concepte de danys morals. En total s'hi van presentar més de 13.500 persones per cobrir gairebé 2.000 places de funcionari públic en tots els grups, cossos i escales de la Generalitat.
El Tribunal Suprem ha avalat les rebaixes de penes en aplicació de la llei del només sí és sí.
La decisió ha estat tombar els recursos que havia plantejat la Fiscalia i que defensaven que no s'havia de reduir la pena dels condemnats amb sentència ferma si aquesta quedava inclosa dins de la forquilla que fixava la norma nova. Dels 29 casos analitzats, en 27 s'ha decidit per unanimitat del ple que s'havia d'aplicar la rebaixa.
Esports.
El Centre d'Esports ha rebut un premi de 25.000 euros per ser el tercer club de la Primera Federació amb més nombre de subscriptors a la plataforma televisiva de la categoria. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
És un dels indicadors que demostren el bon moment que travessa el club a nivell social.
Entre les estadístiques més destacades, també crida l'atenció que el Sabadell estigui en les primeres posicions dels rànquings d'interaccions a les xarxes socials. Així ho esgrimeix la vicepresidenta i responsable de l'àrea social, Anna Navés.
Cal veure també que les xarxes socials amb més de 220.000 seguidors és espectacular. Amb TikTok em sembla que estem al quart club o el cinquè, ara no sé aquest mes com hem acabat, però amb TikTok el quart o el cinquè. Amb Instagram i Twitter estem al top 5 amb clubs grans com Còrdobas, com Espanyols i com altres, i jo crec que això diu molt de la comunicació, de com s'estan fent les coses, de l'imatge que s'està donant com a club, que és molt gran, i que la massa social ha de ser molt conscient que cada vegada que fa un like, cada vegada que fa un retuit, cada vegada que fa un comentari, tot això ens ajuda moltíssim i crea caliu, igual que crida, i que crea caliu cridar la grada o aixecar les bufandes quan surten els jugadors a la gespa, no?
Per contra, s'ha produït un lleuger decreixement tant en el nombre de socis com en la mitjana d'assistència a la nova Creu Alta. No s'ha arribat als 5.000 abonats, 4.886 concretament, i la mitjana d'assistència a l'estadi s'apropa als 3.500 espectadors, uns 300 menys que el curs passat. Són, en tot cas, dades similars a l'últim any, amb un pressupost molt més baix. Després de la marxa d'Esteve Calzada com a president, Navés ha deixat entreveure que seguirà al capdavant de la seva àrea per continuar sostenint aquests números.
El que va dir Esteve, no? que el Sabadell té més vides i que està més viu que mai i que tot l'equip executiu estem aquí per continuar la tasca i per treballar i donar el millor de nosaltres, i això ho seguirem fent segur.
A tot això s'espera un mes de juny intens a l'àrea social Arlequinada. A més del sopar commemoratiu del 120è aniversari de l'entitat, també està prevista la presentació de la campanya de socis i de les equipacions de la temporada que ve.
Marta Romance ha competit per primer cop amb el seu nou equip, el Born to Win. La sabadellenca ha trobat en l'esquadra italiana la manera de continuar en el ciclisme professional després dels problemes econòmics del SAF.
El club català va entrar a la fallida i no va poder prendre part ni de la revolta ni de la vuelta. Al final, Romance ha hagut de canviar d'aires i amb diverses ofertes sobre la taula va optar per un equip italià per motius de calendari. Admet la ciclista local que encara està en procés d'adaptació.
Jo el veig molt diferent a l'equip. Al final el SAF era un equip més professional, aquest és un equip que simplement dona calendari i per tant moltes coses que eren normals en el SAF aquí no les tenen i per tant és com un pas enrere, també necessari, però que jo ho he notat. I al final les companyes són noves, no les conec i també és més complicat la situació. Però bueno, suposo que amb les setmanes, amb les competicions, la cosa anirà millorant i canviant.
El passat cap de setmana va participar a la seva primera cursa amb les italianes als Alps. Ara bé, l'estrena no va ser com s'esperava, ja que un procés previ va haver d'abandonar al principi de la prova.
Estic trista més que res perquè estava molt forta, venia molt forta, portava setmanes que em notava superbé, i és com que portes tant de temps sense competir que vols demostrar el teu nivell, però el dia que el pots demostrar, doncs no et trobes bé. I, bueno, en aquest sentit, costa de pair, però, bueno, ja mirar endavant.
Romance tindrà un final de mes carregat, participant al Tour de Suïssa, al Campionat d'Espanya i al Giro d'Itàlia.
Gran actuació de David de la Cruz a la contrarrellotge individual de la cinquena etapa de la Dauphiné.
El d'Espronceda ha finalitzat els 31 quilòmetres de recorregut en 39 minuts i 10 segons, a 1 minut i 42 segons del danès Mikkel Berg, vencedor de l'etapa. Berg ha aprofitat la victòria per escalar fins a la primera posició de la classificació general, només 12 segons per sobre del seu compatriota i un dels favorits per endur-se la ronda francesa, Jonas Vingegaard. A la general, de la Cruz ha passat de la 45a posició a la 17a, tot i que s'ha ampliat l'avantatge amb el mallot groc, que ara és de 2 minuts i 4 segons. A l'etapa de demà, la sisena tornarà a la muntanya amb una etapa de 191 quilòmetres entre Comorach, Zurzaon i Salins-les-Bains. Durant la jornada de demà, els ciclistes pujaran a dos ports de tercera categoria, un de segona i un d'especial.
Dos pilots de Sabadell es preparen a les seves respectives categories pendents a la pròxima edició del Dakar, una de les més dures dels últims anys.
El primer, el pilot de motos Ivan Merichal, va pujar aquest cap de setmana al podi del Campionat Gallec de Rides. El sabadellenc, resident a Galícia, va ser tercer a la prova i reconeix que s'està trobant molt còmode sobre la moto i que fins al dia abans del Dakar seguirà treballant per millorar.
M'estic trobant molt còmode. Evidentment, sempre hi ha aspectes tècnics a millorar i segueixo treballant fins al dia menys 1 del Dakar, doncs seguirem treballant en aquest sentit. Però m'estic trobant molt còmode, m'estic trobant amb un ritme molt bo pel que és el meu estàndard i el millor és que molt bo i molt segur. Aleshores, molt content amb la part tècnica, molt content damunt de la moto.
Per altra banda, el copilot de cotxes clàssics, Sergi Giral, disputarà aquest pròxim cap de setmana el Rally Costa Daurada Legend a la categoria de regularitat, amb la intenció d'endur-se la prova i proclamar-se de pas campió de l'històric Legend. Giral copilotarà l'autobianchi de Jean Garcia, amb el que diu tenen una relació pràcticament de germans.
Som com germans i ens portem fa molts anys que correm junts, ens coneixem bé els dos, i això és el bo, no? Ens coneixem totalment, vull dir que sabem quan estem bé, quan estem malament, on fallem, on anem bé, vull dir que no hi ha problema per això.
Respecte al Dakar, la participació de Merichal està pràcticament assegurada, mentre que la de Giral és poc probable, ja que el copilot està encara buscant cotxe per poder repetir experiència després de dir que no al seu excompany, Llorenç Fluxà.
Gràcies, Oriol, bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 7 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.